El Keio Natació Sabadell se la juga aquesta mateixa tarda a Grècia.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Avui és dimarts 19 de novembre del 2024. Avui és un dia decisiu per la secció de waterpolo del Club Natació Sabadell. A un quart de set de la tarda, l'equip de Quim Colet es juga a caixa o faixa la seva continuïtat a la Champions masculina, la màxima competició continental. Els dos últims anys, el club, podríem dir, que ha xutat el pal i s'ha quedat a les portes de ser un dels 8 millors equips d'Europa, del continent. Un objectiu ambiciós i complicat, a parts iguals, veient alguns dels pressupostos que es mouen. Fa la sensació, no volem ser excessivament pessimistes, que el desenllaç d'aquesta temporada va camí de ser el mateix. La derrota en els penals de fa 7 dies a casa, a Can Llong, contra el Savona, ha complicat molt aquest objectiu. Però aquest equip també ens ha malacostumat, entre cometes, a protagonitzar gestes en els últims anys. Avui en necessita una, un miracle, al Pireu contra l'Olympiacos. Segurament un top 3 del continent que s'ha mostrat força irregular. Això sí, per qui passarien les opcions d'arribar en vida a l'última jornada i que Can Llong acabi dictant sentència. Difícil? Molt, no ho negarem. Impossible? No hi ha res per a aquest equip.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
A les vies de so, el Toni González.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Que el retorn de la blaugrana Clàudia Pina és la gran novetat a la llista de Montse Tomé pels amistosos que ha de disputar la selecció espanyola femenina d'aquí a dues setmanes davant Corea del Sud i França. Ahir la masculina va tancar la fase de grups de la Lliga de les Nacions amb una treballada victòria 3-2 davant Suïssa a Tenerife amb els gols de Jeremy Pino, de Brian Hill i Brian Zaragoza. El sorteig tindrà lloc divendres i els possibles rivals són Itàlia, Croàcia o els Països Baixos. I avui en tennis comencen les finals de la Copa Davis, el Martín Carpena de Màlaga amb el comiat de Rafa Nadal eclipsant pràcticament la competició. Espanya debuta davant els Països Baixos. Recordem que defensa el títol la Itàlia de Jannik Sinner. Tot això i molt més avui.
Es comenta la recepció.
Doncs avui aquesta prèvia de l'Olympiacos Keio Natació Sabadell, amb la qual obrirem el programa. També les paraules d'Alfredo Pedraza després de guanyar a Mallorca el doble triomf juvenil, tant del mercantil com del Sabadell, jornada negra a segona catalana, o també la història de la sabadellenca Esther Romero, que ha perdut els trofeus guanyats com a futbolista per culpa de la Dana a València.
La notícia curiosa.
La Real Sociedad no vol jugar a Alacant, però les entrades ja es venen. Ho llegim a Sport 3. Els donostiarres han presentat un recurs a un jutjat de Madrid perquè se'ls concedeixi la cautelaríssima i no haver de jugar, atenció, contra el Jove Espanyol dijous a la nit. Aleguen que tenen 14 baixes, però els de Sant Vicent del Raspeig ja estan venent les entrades per aquest duel de Copa del Rei. Tot va començar amb l'ajornament del partit en el context de les afectacions causades per la Dana. Aquest duel va ser l'últim que es va reprogramar perquè els donostiarres competeixen a l'Europa League i els d'Alguacil han posat el crit al cel perquè tècnicament encara estem en l'actual finestra de seleccions.
De quin partit no estarem pendents?
Doncs avui de partits, atenció amb els amistosos d'avui de seleccions perquè són ben random. A la una, és a dir, fa qüestió de 7 minuts, ha començat un Hong Kong-Illes Maurici. A un quart de 6, Sri Lanka i Yemen. A dos quarts, Rússia-Síria. I a les 6, Gibraltar-Moldàvia. Per tant, avui és difícil decantar-se per només un.
I a les xarxes socials.
La publicació d'ahir, a X, del Centre d'Esports Sabadell, deia així: orgull arlequinat, Ariadna Casanovas, jugadora del juvenil femení, està disputant el torneig de desenvolupament UEFA Sub-15 a Portugal amb la selecció espanyola. Enhorabona, Ariadna, ets història del Sabadell, adjuntant una imatge de la jove jugadora amb la samarreta de la selecció espanyola i el dorsal número 12.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant dos ex-arlequinats com són Sergi Puig, ara a les files del Girona B, rival del filial, i Jan Songo.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Una i nou minuts del migdia, pràcticament, d'aquest dimarts 19 de novembre del 2024. Avui, insistim, obrim aquest Hotel Suís amb waterpolo i amb un moment transcendental de la temporada pel que hi ha Natació Sabadell, que aquesta mateixa tarda, d'aquí a pràcticament 5 hores clavades, juga a seguir amb vida, ni més ni menys, a la Champions masculina d'aquest esport de waterpolo. Recordem que la dolorosa derrota a la tanda de penals de la setmana passada davant el Savona a casa, a Can Llong, ha deixat els de Quim Colet pràcticament contra les cordes, malgrat que només estan a 2 punts dels italians i de l'Olympiacos, a qui visiten avui al Pireu buscant una gesta semblant a la temporada passada, per exemple, a Belgrat, quan van sorprendre el Novi, un dels candidats al títol, a la seva piscina. Fem matemàtiques, traiem la calculadora perquè realment són fàcils avui de fer. Hi ha dues vies per evitar l'eliminació aquesta mateixa tarda, aquest mateix vespre. La primera i principal, fàcil, guanyar avui a Grècia, sigui en el temps reglamentari, 3 punts, o a la tanda de penals, 2 punts. D'aquesta manera, el club dependria d'ell mateix en l'última jornada a casa davant un Primorac que, presumiblement, arribaria eliminat. L'altra via, en cas de perdre avui a Grècia, és esperar precisament un cop de mà del conjunt de Cotor a la piscina del Savona i que l'última jornada l'Olympiacos també superi els italians. El tècnic, però, Quim Colet, no confia massa en aquesta casuística.
No confio massa en aquesta combinació, la veritat. No crec que el Primorac a casa del Savona sigui capaç de guanyar el Savona, perquè a més el Savona la veritat és que està tenint un rendiment excel·lent, aquesta és la veritat. El nostre partit, el primer partit nosaltres crec que vam ser molt, molt superiors i vam fer un molt bon partit, però la veritat és que el següent partit ja van anar a casa del Primorac i van guanyar en claretat i van anar al Pireo i també van guanyar en claretat.
I aquí està una de les claus. Realment és complicat perquè l'Olympiacos és un dels ferms candidats a guanyar la Champions. Ve de golejar la setmana passada 9-18, doblant en el marcador al Primorac. Fa un mes a Can Llong van guanyar també per un contundent 8-15, però a casa s'han deixat punts tant davant els montenegrins, que van ser capaços de forçar la tanda de penals a la primera jornada, a l'estrena, com davant el Savona, que va guanyar per la mínima. Precisament aquesta circumstància s'agafa el porter i capità Edu Lorrio.
El Olympiacos es un top 3 de equipos de Europa, es una barbaridad los jugadores que tiene, pero no queda otra. Si queremos estar en el top 8 tenemos que puntuar allí, esos dos equipos, Cotor y Savona, lo han hecho y tenemos que ir nosotros con esa actitud. ¿Que no lo conseguimos? Pues otro año más nos quedaremos a las puertas. ¿Que lo conseguimos? Pues tocará otra batalla contra Cotor en casa. I ahí se decidirá la clasificació.
Doncs a diferència del club, que no ha jugat cap compromís de la divisió d'honor aquest cap de setmana i ha tingut, per tant, una setmana neta per preparar aquest compromís, els grecs venen de passar per sobre de l'AEK d'Atenes 23-3 a la Lliga del seu país. Horari unificat aquesta tarda a 6:45, tant aquest Olympiacos Keio Natació Sabadell com el Savona Primorac de la 5ª i penúltima jornada de la fase de grups de la Champions masculina de waterpolo.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
Això pel que fa al waterpolo, al Centre d'Esport Sabadell, a l'extrem contrari, calma, tranquil·litat, segon dia consecutiu de descans a la plantilla de David Català abans de tornar demà a la feina per començar a preparar aquest partit davant l'Europa de diumenge a les 5 de la tarda a l'estadi de la Nova Creu Alta. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Què tal, Vitori, com estem?
Avui canvi de lloro, avui no tenim el Sergi Garcés a la casa, però tenim a tu. Per tant, tu ens portaràs l'actualitat, l'última hora al voltant del Centre d'Esport Sabadell. Segurament demà serà un dia més decisiu per poder tenir informació de primera mà de com estan les diferents carpetes obertes. Però bé, avui, com dèiem, d'entrada encara amb allò, amb aquell neguit de saber com està Javi Delgado, no?
Sí, hi ha optimisme, en principi hauria d'estar bé, però com dius, fins demà que l'equip no torni als entrenaments i es pugui comprovar de primera mà si el Càntabra està bé d'aquest cop al maluc que es va endur l'altre dia contra el Mallorca B i per això va haver de ser substituït, doncs no hi haurà res confirmat. Per tant, insisteixo, en principi Javi Delgado hauria d'estar bé per treballar amb normalitat i poder jugar contra l'Europa, però fins que demà els serveis mèdics no ho acabin de comprovar de primera mà, no es confirmarà res. En aquest sentit, Vituri, per la resta de lesionats, recordem que Peque Polo ja va fer un parell de sessions la setmana passada, veurem com ha passat el cap de setmana, però vaja, que en principi també s'espera que pugui continuar treballant amb normalitat, i veurem si té alguna opció d'entrar en convocatòria diumenge, i a veure també com està Trapero, que hauria de ser el següent a reincorporar-se als entrenaments. També optimisme, perquè si les coses van bé, a veure si se li pot ja fixar una data propera perquè pugui treballar amb la resta de companys.
Per tant, a l'espera que en els millors o les previsions més optimistes Peque Polo pugui entrar a la convocatòria ja aquest mateix diumenge davant l'Europa, en aquest cas ocuparia, sense, si no hi ha contratemps, si Javi Delgado està bé, hauria d'ocupar o bé el lloc de Miquel Ostrell, del jove Miquel Ostrell, o fins i tot hem vist aquesta temporada com també, per exemple, Javi Morcillo s'ha quedat fora d'alguna convocatòria.
Hem de comptar també que Miguelete tornarà a la combo.
Torna Miguelete, correcte. Per tant, aquí ja es comença a complicar la cosa per David Català. I després, amb el tema de Trapero, clar, evidentment, no crec que estigui ni molt menys pel partit de l'Europa, però a partir d'aquí comencem a obrir l'agenda, mirar el calendari i veure si potser per Alzira per anar a Alzira és massa just, però si ja podem fixar-nos, per exemple, en el partit de la Penya Deportiva, que és el primer del mes de desembre, perquè és el dia 1 de desembre, com a possible data en la qual Alberto Trapero entri a la convocatòria.
I més tenint en compte que ve aquesta setmana de 3 partits i si es poden pensar en rotacions, no sé si estaran ja per jugar de forma tan immediata, però si pot comptar més peces David Català, millor que millor.
Dit això, avui ens aturem, ens fixem precisament en un company de Trapero a la mateixa demarcació, a la defensa, a l'eix de la defensa, com és Alfredo Pedraza, que realment, Parc, va ser suplent ara fa poques jornades, diria que el dia de l'Olot, si no vaig errat.
Correcte.
Però a partir de llavors, a partir d'aleshores, està demostrant, o està mostrant un molt bon nivell, l'ex del Badalona Futur.
Sí, avui ens centrem en la figura del madrileny i també dels bons números de la defensa del Sabadell en aquests últims partits, però com deies, centrant-nos en Pedraza, que va jugar 90 minuts a bon nivell l'altre dia l'Antonio Asensio, i a més és que va marcar el gol de la sentència contra el Mallorqueta, per tant, un bon premi per ell. És cert que la temporada passada, i ho recordàvem en el directe de Vituri, quan va ser l'últim gol de Pedraza abans d'aquest que va fer contra el filial mallorquinista? Bé, ens hem de remuntar a l'11 de març del 2022, quan vestia la samarreta d'Unionistes, amb un asterisc. L'any passat va marcar amb el Badalona Futur a la Copa Federació, però és que a Lliga, això, feia 2 anys i mig que no veia porteria. Per tant, Pedraza, content, per després de tant de temps, tornar a celebrar un gol.
En Liga seguro. En Copa metí el año pasado, en Copa Federación, pero bueno, en Liga sí que ha pasado tiempo, pero nada, muy contento por la victoria, por la portería cero una vez más, por el gol que al final es una anécdota, pero bueno, hay que estar ahí y nada, muy contento por el equipo y por sumar 3 puntos.
Content per ell, content per l'equip, hi ha una dada brutal, Vituri.
A veure, però brutal. Que sé que l'estava remenant al WhatsApp mentre acabava d'enllestir el programa i no he parat massa atenció.
Ens ha arribat fa res, fa poquet.
Acaba de sortir del forn.
I sortida del forn, concretament, que maneja Miguel Ángel Rodríguez de la seva increïble base de dades.
Doncs si no.
Doncs si no. Pedraza és l'home talismà, o no, del Sabadell. Vull dir, quan juga ell, l'equip per l'equip no perd. Ha jugat en Lliga en els 7 partits que el Sabadell ha guanyat i en els 2 empats, contra Torrent i contra Eivissa, a casa. És a dir, Pedraza no ha jugat ni contra el Sant Andreu ni contra l'Olot.
Això t'anava bé. Al final són 2 mostres únicament en Lliga i una a la Copa Federació.
No, és que la Copa Federació va jugar tots els partits.
Menys el del Paulense.
No, però sí que va jugar, però es va empatar aquell partit, realment.
Es va empatar, clar. Cert.
Es va quedar eliminat a tant de penals.
Tens tota la raó, sí.
però al final dels 90 minuts i dels 120 minuts es va acabar en empat. 90 minuts, no hi havia ni pròrroga, no? O sí que hi havia pròrroga ja contra...
Sí, hi havia pròrroga,
dels 120 minuts. Vaja,
com a Múrcia,
correcte. En tot cas, que són 9 partits de Lliga i 4 de Copa Federació, amb Pedraza sobre el terreny de joc i que el Sabadell no ha perdut. És a dir, dit d'una altra manera, els 13 primers partits de Pedraza oficials amb la samarreta arlequinada, cap d'ells ha acabat amb derrota del Sabadell. I això és pràcticament un rècord, pràcticament, perquè només hi ha dos jugadors que hagin arribat als 14, que són Vicente Navarro als anys 60 i l'altre Víctor Santos, a principis d'aquest segle, jugador cedit de la base del Barça. Espectacular.
És a dir...
Pedraza està un d'igualar aquest rècord.
És que a mi aquestes coses em fan molta por. Com diria un entrenador, algun entrenador, que quan un rival porta molts partits perdent, això vol dir que, o sense guanyar, que està més a prop de la victòria. Doncs en aquest cas estaríem més a prop de la derrota. Clar, home, jo crec que Pedraza, a no ser que passi alguna cosa aquesta setmana als entrenaments, serà titular davant l'Europa.
Entenc que ho serà. I si el Sabadell no perd contra l'Europa, doncs això, igualarà aquest rècord Pedraza que ostenten tant Vicente Navarro com Víctor Santos, insisteixo. Ratxa d'invictes sense perdre amb el Sabadell per començar la seva etapa com a arlequinats.
Espera.
Que van acumular 13, ningú ha arribat a 14. Mira, això ara, ho hauria agafat malament. Sí.
És a dir, ara mateix estan empatats en el rècord. I Alfredo Pedraza signaria un registre, aquí recollim una mica de cable, signaria el millor registre amb 14 partits.
Correcte.
Si el Sabadell si juga davant l'Europa i el Sabadell no perd davant l'Europa. Per això deia jo allò que em fa por ara que Pedraza tingui l'oportunitat de signar un nou rècord, perquè aquestes coses ja sabem com funcionen.
Exacte.
Els que som una mica purs.
Recapitulo, Pedraza empatat amb Víctor Santos i Vicente Navarro, amb 13 partits seguits per començar l'etapa d'arlequinat sense perdre. I, per tant, Pedraza podria superar-los si contra l'Europa no es perd, perquè serien 14. Ara sí, queda ben dit.
Va, doncs no entrarem massa més en aquesta qüestió perquè no fem allò de les males trugances, el mal del comentarista. Dit això, al final estem parlant d'un premi, el gol, per Pedraza, que va recuperar la titularitat davant l'Illicitano i que, més enllà d'aquesta anècdota del gol, la seva presència a l'11 ha coincidit també amb les dues últimes porteries a zero del Centre d'Esport Sabadell en dos partits en què el rival pràcticament no li ha generat res al Sabadell.
Sí, això t'anava a dir. És cert que el Sabadell ha estat sòlid i, a més, ho ha aconseguit amb aquesta parella de centrals Pedraza-Càmara, que sembla que s'ha consolidat ara, darrerament, en aquestes darreres setmanes, en detriment de Salguero, que ha estat suplent en aquests dos partits contra aquests dos filials. Sensació que s'han esmenat bona part dels errors que venia cometent l'equip en les jornades anteriors, però, com dius, al final, enfront has tingut uns rivals que han aportat poquet en atac. En tot cas, satisfacció en la figura de Pedraza per mostrar-se cada cop més sòlids.
Lo hemos hablado mucho, el hecho de tener un bloque fuerte, un bloque compacto, un bloque que sea férreo y nada, hemos conseguido estas dos semanas lograrlo, estamos entrenando mucho para ello y nada, muy contento y a seguir en esta línea que bueno, es muy buena.
Bé, si dèiem que Illicitano i Mallorca B no havien aportat gaire perill en aquests partits contra el Sabadell, aquest diumenge... Bona prova de foc per la defensa del Sabadell per calibrar en quin estat està realment, si s'ha recuperat o no aquesta solidesa. Si comptabilitzem els 3 gols que va fer l'Europa contra el Sant Andreu, Vituri, n'haurà marcat ja 22 en 12 jornades. I això el col·locaria com a l'atac més prolífic del grup 3 de la segona federació. És a dir, no hi ha millor examen per comprovar com està la defensa del Sabadell que el d'aquest diumenge contra l'Europa, que al final això compta en... o així ho diuen els números, amb un dels millors atacs del grup.
Doncs veurem, una bona prova de foc per aquesta parella Càmara-Pedraza, si és la parella que tria novament per tercer partit consecutiu David Català, en detriment, ara ho deies tu, d'Adri Salguero, que potser estava sent dels millors d'aquesta línia defensiva, però és cert que en els últims partits havia sortit a la fotografia. És cert també que aquesta connexió entre Pedraza i Càmara doncs, s'ha demostrat sobre el terreny de joc. Ahir, per cert, amb el Sergi Garcés ja vau fer un primer tastet de la fortalesa defensiva arlequinada. Avui Em portes algunes dades d'interès per aprofundir-hi?
Sí, qualsevol ho diria, amb aquelles setmanes que tan males sensacions va transmetre l'equip, que encaixava els gols de 2-2. Però compta amb aquestes dades. D'entrada a Vituri, el Sabadell ha deixat 6 porteries a 0 en 11 partits. És a dir, més de la meitat dels enfrontaments de Lliga no has encaixat gol. Són molt bones xifres.
De fet, tret d'aquest accident que tu deies, de 3 partits seguits rebent 2 gols, la resta van ser el dia d'Andratx, que també va ser un accident. Amb aquells 3 gols de córner, i el gol de la SD Ibiza a casa, a l'inici de la Lliga. Però la resta, realment, és que l'equip ha deixat la porteria a 0, fins i tot amb aquella sensació de que el rival tampoc t'ha generat molt i que aquella ocasió de clar perill que et generaven la treia bé Gianni Cassaro.
I fins al punt, això, que has aconseguit aquesta mitja dotzena de porteries a 0, només el Lleida té millors registres en aquest sentit, que han aconseguit 7 porteries a 0 en 12 partits. Per tant, com que el Lleida està al dia, el Sabadell, quan es posi al dia, si és capaç també de deixar la porteria a 0 contra l'Alzira, igualaria en aquest sentit el conjunt lleidata. Per tant, veurem si s'empata en aquest registre defensiu. Això pel que fa a porteries a 0, però és que en gols totals encaixats, el Sabadell també està entre els millors del grup. El Lleida també lidera aquest rànquing. Només n'ha rebut 7 en 12 partits. Et surt una ràtio brutal, superior una mica...
Pràcticament mig gol, sí.
Sí, és brutal. El Mestalla seria segon, perquè n'ha encaixat 8 en 10 partits, té 2 partits pendents, la ràtio aquí és fàcil, 0,80 per partit encaixa. Tercer l'Ibiza, amb 10 gols en 12 partits, i quart ja seria el Sabadell, també 10 gols, però en 11 partits. Per tant, la ràtio surt allò una mica superior als eivissencs, però en tot cas, bones xifres també en aquest sentit del Sabadell.
Sí, perquè estàvem parlant ara fa unes jornades que el Sabadell estava per sobre d'aquesta mitjana de gol per partit, amb aquells 10 gols en 9 jornades.
Correcte.
I ara estem parlant de 10 gols en 11 partits, això ha fet baixar aquesta mitjana de gols rebuts de Gianni Cassaro a menys d'un gol per partit. I això és el que ha fet, realment, més enllà de mantenir aquest encert al davant, que ahir també ho esmentàvem, que el Sabadell és el primer equip, que marca durant 10 jornades seguides, però la solidesa al darrere és el que ha fet realment Parc, que l'equip de David Català hagi recuperat el lideratge.
Sí, un lideratge que al vestidor tampoc li volen donar massa importància a aquestes altures de la pel·lícula. Ahir ho escoltàvem en veu del tècnic David Català i avui ho fem d'Alfredo Pedraza, que es pronuncia en la mateixa línia que l'entrenador.
A mí eso me da igual. Te voy a soltar un tópico que es las notas en mayo. O sea, al final, ahora mismo que estemos líderes es anecdótico, es positivo, porque es que estamos haciendo las cosas bien, pero no sé mucho de mirar la clasificación. Soy más de partido a partido, como se suele decir. Y nada, a seguir la semana que viene Europa en casa y a volver a sumar los 3 puntos.
Doncs home, un tòpic important,
doncs sí.
L'Alfredo Pedraza, perquè negar-ho. Però bé, com a mínim aquesta setmana el Sabadell dormirà líder. Ahir ja ho apuntàveu, ho tornem a recordar avui. Es recuperen 2 partits en el dia de demà.
Sí.
Un d'ells l'Elche Ilicitano Sant Andreu a les 4 de la tarda, l'altre el València Mestalla Torrent a les 8. Al final són 2 partits en què, bé, el Sant Andreu, hi ha algunes classificacions, jo no ho comparteixo perquè el partit no s'ha acabat, però que li donen al Sant Andreu ara mateix 20 punts, perquè està guanyant momentàniament el partit davant l'Europa. Per tant, segons aquestes classificacions, demà l'equip de Xevi Molist, si guanya a l'Ilicitano, podria empatar el Centre d'Esport Sabadell. Per mi no és així.
Per mi tampoc.
Però vull dir, al final s'ha acabat de jugar el partit.
Sí, seria com veure una classificació en directe de la jornada, que veus com es va actualitzar en el moment. Però clar, com dius, ara mateix aquell partit no s'està jugant. Quan ja reprengui, potser sí que en aquell moment, en aquells minuts de la segona meitat, ja podríem començar a sumar els 3 punts al Sant Andreu.
Recordem, ahir de fet parlàvem amb el Tribuna Preferent, amb el company de la xarxa Ignasi Trapero, que ens deia que vaja, que encara no hi ha data per aquest partit, per aquest Europa-Sant Andreu, que al final són dos equips que tenen compromisos de la Copa del Rei, estan classificats per la segona ronda de la Copa del Rei, que també juguen Copa Catalunya, per tant, tot apunta que cap a la setmana, diria que entre setmana és 11, dimecres és 11 de desembre, cap a l'11-12 de desembre es podrien jugar aquests 43 minuts restants aproximadament de l'Europa Sant Andreu, més el temps afegit. En aquell moment la classificació, estem parlant a un mes vista, pràcticament haurà canviat bastant.
Sí, segur.
Per tant, bé, en qualsevol cas estarem pendents perquè és cert que l'equip de Xavi Molist doncs es podria apropar demà al Centre d'Esport Sabadell, com també ho podrien fer equips com l'Elche Ilicitano o fins i tot el València Mestalla, que té un parell de partits pendents en aquest sentit. Bé, en qualsevol cas, avui podríem dir que ha estat un dia de transició al Centre d'Esport Sabadell. Avui ens volíem fixar en la figura d'Alfredo Pedraza. A partir de demà, Parc, insistim, molts fronts oberts.
Sí, i tornada als entrenaments de l'equip a Sant Oleguer, a l'espera, doncs, això del que dèiem, sobretot de l'estat de Javi Delgado. Després de la sessió parlarà en roda de premsa Gompi, qui, per cert, està apercebut amb quatre grogues.
Diria que és l'únic, no, per cert?
Serà l'únic jugador que sí, que està
Miguelete
en aquesta circumstància.
Fanet.
Correcte, Cortés ja va fer net en el seu dia, i va veure la sisena groga i tot l'altre dia.
Amb tres estava el tècnic David Català, diria que el mateix Pedraza, si no m'erro, però ara m'estic tirant un triple des del mig del camp. De seguida ho comprovaré. Xerra de moment.
No, deixa'm dir que serà el primer dia per preparar aquesta cita contra l'Europa, i deixa'm dir també que queden en aquesta primera volta tres partits a casa, a Europa, Terrassa i València-Mestalla. Ho dic perquè els socis tenien aquest avantatge o aquesta promoció de poder retirar quatre entrades durant la primera volta pels partits de la nova Creu Alta, excepte els dies en què el club es reservés que això no pogués ser, que no es poguessin retirar aquestes entrades. Bé, doncs contra el Terrassa no es podran retirar aquestes entrades gratuïtes. Els socis, evidentment, amb els seus abonaments podran entrar sense problemes al camp, sense pagar extra, per veure el derbi, però si volen retirar aquestes entrades gratuïtes ho hauran de fer o bé contra l'Europa o bé contra el València-Mestalla en l'últim cap de setmana de competició del 2024. Per tant, són bones cites també per treure les entrades, perquè són dos potencials rivals, qui sap si directes, per aquesta lluita per intentar pujar a Primera Federació.
I tant, i més aquest diumenge, també amb aquest al·licient que segurament en parlarem ja més a finals de setmana, però que hi haurà un desplaçament massiu, en aquest cas també de l'afició europeista. Aquest formatget visitant tindrà força coloret, per tant, serà, m'aventuro a dir, un partit en el qual, si també la meteorologia ho permet, que ara ben bé tampoc sé què es pronostica de cara al cap de setmana.
Què diu el radar de Pau Vitori?
Doncs mira, dissabte donen pluja, probabilitats baixes de pluja, tant divendres com dissabte, i diumenge teòricament no ha de ploure, però clar, estem parlant a 5 dies vista. Això és el que diu el radar, no de Pau Vitori, sinó del mòbil, de Google. Ara mateix donen 19 graus de màxima, 13 de mínima. A l'hora del partit, uns 16-17 graus. Per tant, bona temperatura per veure aquest Sabadell a Europa.
I si juga Pedraza, el Sabadell no perdrà, i per si abans havia quedat més liós, que això, que si Pedraza juga i el Sabadell no perd, doncs recorda Pedraza, amb 14 partits seguits serien sense perdre amb ell sobre el terreny de joc.
Doncs tant de bo no fem aquesta malestrugança i que realment es compleixi això, que Alfredo Pedraza està sent l'home talismà del Centre d'Esport Sabadell en aquest inici de curs. Gràcies, Sergi Parc, que vagi bé.
Adéu, Vitori.
Un minutet passa per sobre del punt de dos quarts de dues. Fem una aturada per la publicitat aquí a l'Hotel Suís. Quan tornem, parlem, per exemple, de futbol formatiu o també de futbol territorial.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Sabadell en joc.
El Sabadell torna a liderar la Lliga. Encara amb un partit pendent al Zira, els de David Català no volen posar el fre i busquen la tercera consecutiva. Guanyar l'Europa al Temple és el nou repte dels arlequinats. Diumenge, a 4:45 de la tarda i des de la nova Creu Alta, Centre d'Esport Sabadell, Club Esportiu Europa. Acompanya'ns a la Transmit més arlequinada amb la narració del Sergi Garcés i els comentaris de Sergi Parc. I tot sota la direcció de Pau Vinturi. Aquest diumenge, 24 de novembre, a 4:45 de la tarda, Centre d'Esport Sabadell, Club Esportiu Europa, a Ràdio Sabadell.
Escolta cada cap de setmana les retransmissions del Centre d'Esports al Sabadell en joc.
Ai, ai, multireformista. Allò que havia de ser una reforma de dos dies Acaba sent de dues setmanes perquè cal canviar les canonades. Si les obres són lentes, si més no que la compra del material sigui ràpida. A Obramat hem dissenyat els nostres magatzems perquè no perdis ni un segon. També pots comprar a Obramat.es amb lliurament en 24 hores o recollida en 2 hores, on compren els professionals. Obramat.
Viatge amb les noves millores dels autobusos urbans de Sabadell.
Línia L1, destinació Can 10.
Noves pantalles amb informació en temps real.
Propera parada, les bandes.
Aplicació de TUS millorada amb tota la informació a la teva butxaca. I ja disponible el pagament del teu bitllet senzill amb targeta bancària. Estalvia temps. Sigues sostenible. Amb tu, Sabadell canvia. Mou-te en bus. TUS, Transports Urbans de Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, estem de tornada, 4 minuts per sobre del punt de 2:15. Futbol formatiu aquí a l'Hotel Suís. El Mercantil ha sortit del descens a la divisió d'honor juvenil. Una frase impensable, ara fa una setmana i mitja. Però entre la victòria del cap de setmana passat al camp de l'Atlètic Balears i la d'aquest diumenge, el Joan Murtró, la primera, per cert, a casa, els d'Òscar Tutó han reviscut. Els mercantilistes es van imposar per la mínima davant el Huesca i ara passen a marcar la salvació amb 10 punts gràcies també a les derrotes de rivals directes com poden ser el Badalona o el Cornellà. A Raona Marinals van passar ben poquetes coses durant el partit, però el Mercantil va aprofitar l'única ocasió clara de bo en el minut 70 amb una rematada de cap del central Marc Gómez a pilota aturada. Ell mateix considerava que la clau havia estat competir, deia, com animals.
Ha sigut un partit amb poques ocasions, però bueno, hem competit molt bé i bueno, era competir com animals i que arribés al gol i ja defensar com s'havia defensat com animals.
Doncs els crits d'alegria, també al vestidor de Raona Marinals del Joan Murtró. El resum, per cert, el podeu trobar en vídeo al canal de YouTube de Ràdio Sabadell. Malgrat no haver guanyat fins diumenge, com dèiem, a casa, el cert és que els d'Òscar Tutó també havien estat un os dur d'arrossegar, el Joan Murtró. L'única derrota havia arribat davant el Barça i una altra vegada portaria a zero i demostrant un alt nivell d'intensitat com a locals. Així ho reconeixia el mateix Tutó.
Sabíem que ells són un molt bon equip, que està competint molt bé, a part amb la pilota, doncs, la veritat que ho fan molt, molt bé. Nosaltres, jugant a casa, sí que és cert que tots els partits ens hem fet molt forts i això ha sigut, en poques ocasions, com tu dius, però mira, hem sabut aprofitar una i hem tingut el partit controlat fins al final.
Dissabte, a les 4 de la tarda, els graciencs jugaran al camp del Badalona en el pròxim compromís, un Badalona que, com dèiem, ara mateix ocupa llocs de descens. I un grau per sota, a Lliga Nacional, el juvenil del Sabadell va trencar la ratxa de 3 partits sense guanyar en un desenllaç realment agònic davant l'escola de futbol Gavà. Una rematada d'Oriol Isern en una falta lateral en l'últim minut va donar els 3 punts als d'Albert Milà. El tècnic destacava la importància de la pilota aturada, ja que el 2-1 de la segona meitat també va arribar en una acció d'aquest tipus.
Es treballa molt, la veritat, l'any passat vam pagar molt d'això i al final l'any a any aprens i vas creixent i és un pilar fonamental que dediquem bastant temps durant la setmana perquè al final has de terminar el partit i en aquestes categories, des de juvenil nacional, divisió honor, cap a dalt i el futbol amateur també hi ha moltíssims gols de pilota parada i és molt important defensar-los bé, sobretot.
No va ser ni molt menys el millor partit del juvenil arlequinat que, malgrat avançar-se 2 vegades per mitjà de Jandro Carrasco i d'Oriol Coromines, va veure com el conjunt gavanenc empatava en totes dues ocasions a la segona meitat. Al final, aquest punt d'heroica, de cor i el gol d'Oriol Isern que va fer desfermar l'alegria a Olímpia. Amb ell mateix, amb l'heroi d'aquest 3-2, conversàvem uns minuts després de la victòria. Som-hi, va, doncs amb l'heroi, que ara somriu, d'aquest partit contra l'escola de futbol Gavà, amb l'autor d'aquest 3-2 en l'últim minut, l'Oriol Isern. Què tal, Oriol, com estàs?
Molt bé, molt bé, amb molta felicitat i molt content per la victòria.
Ara ho parlàvem aquí amb l'entrenador, amb l'Albert Milà. Quin pes de sobre us heu tret després de tres jornades sense guanyar. I clar, fer-ho a més de la manera que ho heu fet a l'últim minut és espectacular.
Sí, sí, la veritat que ens ho mereixíem perquè portem treballant molt dur des del 5 d'agost que vam començar i la pretemporada. I aquestes jornades de lligues han estat dures i hem treballat com els que més i aquesta victòria teníem molt clar que havíem de guanyar i així s'ha fet.
Explica'm una mica com ha estat aquesta última acció, perquè realment ara la mirada repetida, falta lateral, que entres amb tot, com l'has viscut?
Sí, sí, bueno, jo he vist una pilota aèria que em venia cap a mi i no ho he pensat, he xutat i l'he ficat a dins.
Realment ha estat un partit d'aquells que s'ha hagut de treballar molt, perquè us poseu dues vegades per davant en el marcador, el rival, el Gavà us empata, són d'aquells partits que s'han de treballar molt.
Sí, el míster ja ens va dir que havíem d'estar molt bé per guanyar i ens havíem d'esforçar tots al màxim i això ha sigut. Els 11 inicials, com tant la banqueta, estàvem tots molt actius, animant tots i bueno, jo aconseguiria això, una victòria d'equip, de família, perquè estem molt units tot i així ho hem fet i ho hem tret endavant.
Realment també per l'objectiu són tres punts molt importants, no? Perquè veníeu de dos empats, una derrota en els últims tres partits. Per ser un dels dos millors juvenils A s'ha de guanyar amb assiduïtat.
Sí, bueno, com tu has dit, de tres partits on no havíem tret tres punts, però bueno, el que t'he dit, que portem molt temps treballant i al final la victòria aquesta ens ha donat aquest punt d'alegria i bueno, això, estic molt content perquè ens ho mereixíem tots molt.
Acabo, Oriol, que si no també agafaràs fred, aquí que vas amb màniga curta. Pròxim partit, Granollers, al final molt semblant, classificatòriament parlant, al Gavà. No sé quin tipus de partit espereu.
Bueno, al final tots els partits de Nacional són molt competits i tots tenen molt nivell i bueno, nosaltres això anem setmana a setmana i el dilluns comencem un nou repte, que és el Granollers, i anirem a pels tres punts.
Doncs Oriol, a celebrar aquesta victòria, que vagi molt bé, gràcies.
Moltes gràcies.
Doncs amb Oriol Isern, l'heroi d'aquest 3-2, una victòria que fa que el juvenil del Centre d'Esports continuï sent el segon millor juvenil A del grup 7, a un punt del Sant Cugat i 3 per sobre de la Fundació Grama, si bé és cert que hi ha equips per sota, com són el Poble Sec, que encara tenen partits pendents. El pròxim compromís, ara li comentàvem també el mateix Oriol Isern, serà diumenge a les 6 al camp d'un altre equip de la part baixa del grup 7, com és el Granollers, que està tot just un punt per sobre d'aquesta Escola de Futbol Gavà.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
I en futbol territorial realment ha estat una jornada nefasta pels conjunts sabadellencs de la segona catalana, perquè tots quatre van caure aquest passat cap de setmana, començant pel Sabadell Nord, que malgrat que venia d'aquesta primera victòria de la temporada, en la darrera jornada, rebia a Can Oriach un rival directe com és el Navàs, tot just una posició per sobre del conjunt de la zona nord, i l'enfrontament va acabar amb triomf visitant per 3-4. Els de Cristian Barea no acaben d'arrencar del tot, perquè, com dèiem, aconseguir el triomf davant el Navàs hauria estat vital per començar a treure el cap d'aquesta zona baixa, per sortir també del fanalet vermell, i no va ser així, una cua de la classificació que ocupen des de principis de la temporada. Per tant, com comenta el mateix Barea, no acaben d'aixecar el cap.
Una situació molt jodida, perquè nadie a principi de temporada pues esperava esto, ni los jugadores, ni yo, ni nadie. Pero es verdad que bueno, que la situación es la que es. Tanto si estoy yo como si está cualquier persona, es el momento de que el club se ponga manos a la obra y diga que hay que ponerlo todo para que esto funcione, ¿no?
A més, ara el Sabadell Nord té una sortida realment complicada, perquè diumenge a 4:45 ha de visitar el líder d'aquest grup 4, el Puig-reig. Per la seva part, el Can Rull, Rómulo Tronchoni, també va perdre, en aquest cas, a domicili a Berga per 4-2. Realment, els de la zona oest encadenen una ratxa molt dolenta a domicili, ja que no puntuen fora de casa des de l'abril de la temporada passada. En total porten 9 jornades seguides perdent fora de casa, insistim, les 5 d'aquesta temporada i les 4 de la darrera campanya. L'últim triomf, lluny del Paco Herrera, va ser el 13 d'abril del 2024, insistim, davant el Voltregà. Per tant, una assignatura a millorar, com es diria acadèmicament, que el seu tècnic, Damián Brocal, vol canviar radicalment.
Hay que recapacitar y tomar ciertas medidas en cuanto a poder intentar sacar los puntos ya fuera de casa. porque es cierto que nos merecemos muchísimo más de lo que luego el marcador al final del partido refleja.
Doncs en aquest cas, el Can Rull Rómulo Tronchoni, que es manté a la zona mitjana baixa de la classificació, en plena de punts a casa. La bona notícia per ells és que la pròxima jornada reben el Paco Herrera al Fàtima, diumenge a un quart d'una, en aquest cas. I pel que fa als altres dos conjunts de la ciutat a la categoria, que estan millor classificats, el Tibidabo Torre Romeu va caure a domicili davant el Fàtima, precisament, davant el pròxim rival del Can Rull, per un contundent 3-0. És la primera derrota de la temporada fora de casa pels homes de Toni Sánchez, que en aquest cas portaven 4 jornades consecutives sense conèixer la derrota, però que es mantenen quarts a la taula. A més, a la pròxima jornada reben a casa el Joanenc, que és el segon, i per tant un rival directe, en aquest cas diumenge a les 12. I per finalitzar, la Sabadellenca, que també va caure a casa, en aquest cas del Joanenc, el pròxim rival del Tibidabo, també per 3-0. Una Sabadellenca, els de la zona sud, que són setens a la zona tranquil·la de la classificació, i que aquesta pròxima jornada reben a casa el Piera diumenge a la zona sud, al municipal de la Creu, a 3:15.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Seguim amb futbol, pràcticament 3:15. No fa ni 48 hores, pràcticament, que es va fer viral a X una piulada de l'usuària Carla Martínez, on explicava que la seva parella, l'Esther Romero, havia perdut els seus trofeus de la Copa de la Reina guanyats amb el Barça femení per aquests efectes de la Dana a València. L'Esther, si recordeu els més fidels, en una secció de la Clara Rodergues, ara fa un parell d'anyets i mig aquí a l'Hotel Suís, és nascuda a Sabadell, de Sentmenat, va jugar al centre de l'Esport Sabadell, al costat, per cert, molt joveneta d'una tal Alexia Putellas, i de fet ja ens escolta en directe. Esther, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda.
Bé, podria començar
molt
gairebé...
Bé.
Començo pràcticament pel final, podríem dir que la història tindrà un final feliç perquè en les últimes hores tant la Federació Catalana de Futbol com la Federació Espanyola us han respost, no?, a través de les xarxes.
Sí, a través de Twitter han contestat i bueno, la Federació Catalana sí que es va posar en contacte amb mi, per Twitter també, però per privat, i estic esperant a veure si la selecció espanyola, o sigui, la Federació Espanyola es posa en contacte. En principi m'han dit que sí, que no, que intentaran recuperar els trofeus, així que contenta.
Uh-huh. Per tant, intentaran fer una rèplica, no?, de tot allò que has perdut.
Sí, això és. Tenia 4 trofeus en total, 2 de les últimes Copes Catalunya, que ja donaven la rèplica, i 2 de la Copa de la Reina.
Realment és d'elogi, no?, que hagin actuat amb aquesta suposada celeritat, que no hagin passat, com dèiem, ni 48 hores des de la piulada que va fer la teva parella.
Sí, la veritat és que jo no tenia ni idea del tuit que anava a posar, la veritat, i quan ho vaig veure i que a sobre van contestar, pues, dintre de tot el que hem perdut, pues, contenta, perquè per almenys tindré aquest record.
Hem vist aquestes imatges a les xarxes, Esther, dels trofeus enfangats, alguns d'ells trencats. Parlaves de 4 trofeus, però realment ho teniu tot quantificat, tot allò que s'ha fet malbé?
Bueno, més o menys ahir vam fer un llistat, perquè dissabte vam poder entrar per primer cop on teníem les coses i hem fet una suma, però és molt gran. Mm-hmm. No crec que en donin tant, però bueno, els trofeus és algo més sentimental, i si ho puc recuperar, perquè igualment, aunque em donessin diners, no podia comprar aquests trofeus. I si me'ls regalen una altra vegada, doncs pues, millor.
Com a mínim, aquell valor simbòlic, no?, que tenen els trofeus, això ho arregla?
Sí, la veritat és que sí. Mm. Dintre de totes les pèrdues, pues, bueno, és algun insignificant per alguns, però bueno, per mi era important.
A tot això també vas guanyar, si no m'erro, un parell de lligues amb el Barça. No sé si en aquest sentit el record era més una medalla i això ho has pogut salvar en aquest sentit.
Sí, o sigui, vaig guanyar també, crec que 2 o 3 més de Copa Catalunya, però, com tu dius, donaven una medalla, i aquesta medalla, casualment, està en un altre lloc, perquè com he canviat tantes vegades de casa des que estic a València, els trofeus, que eren com els més importants, els portava a prop meu, però els altres els tenia la meva sogra, així que s'han salvat.
Doncs mira, això, en aquest sentit, encara heu estat de sort. A tot això, exactament on viviu, Esther, de la zona?
Aldaia.
Aldaia, i per tant us
afecta... A prop de València.
És un dels afectats, de fet, dels més afectats per aquesta,
sí, sí,
per aquesta dana. Realment us ha afectat molt poc aquesta dana?
Pues, en el meu cas, concretament, quan vivim a un pis, jo visc al primer i bé, no, a casa no tenim aigua ni fang ni res. El que va inundar les dues plantes del garatge i han estat més de dues o tres setmanes per treure... Bueno, segueixen traient fang i, clar, el problema és les instal·lacions d'aigua i llum, que, per exemple, aigua no tenim gairebé. Tenim... Jo, perquè visc al primer, però els de tercer cap a dalt no tenen aigua. Doncs i que s'ha de netejar tot per poder posar la instal·lació de nou.
Déu-n'hi-do, i tot això, clar, comptant que han passat ja dues setmanes ben bones, com ho esteu portant?
Bueno, és un altre món, sembla, encara. Hi ha molts cotxes rebentats pel carrer, perquè o no els mouen, han mogut el suficient per passar els camions i aquestes coses, però encara hi ha molt de fang. És que és una miqueta caos, la veritat. Viure-ho és, no sé, a mi em crida molt l'atenció, perquè quan ho veus per la tele no t'imagines això, però si ho vius, hem de sortir tots els dies amb unes altres sabates i anar a algun lloc i canviar-nos les sabates perquè està tot ple de fang. Encara necessita ajuda, sí.
Déu-n'hi-do, una sensació, un punt fins i tot apocalíptic. A tot això deies tu ara, Esther, com va l'ajuda allà al Daia? És cert que els primers dies va haver-hi moltíssima ajuda a tot arreu, però ara es nota també que comencen a faltar mans o encara hi ha molta solidaritat per la zona?
A veure, la veritat és que, com ha sortit pels medis, la gent de València, evidentment, ha vingut més perquè estan més a prop, però des de tota Espanya, nosaltres, per exemple, els cotxes els van treure uns nois que van vindre de Badajoz amb els seus 4x4, perquè ningú treia els cotxes. I clar, el problema és que les grues et deien fins que no estigui fora el cotxe no el podem agafar, els del segur. Però clar, la veritat és que hi ha moltíssima ajuda, però falta més de material. Ara ja és treure tot el fang i això no ho podem treure les persones, perquè, per exemple, el meu garatge són quatre pisos sencers. O sigui, és impossible, hi ha un munt de metres allà.
Déu-n'hi-do, quina història. Tot això, Esther, per acabar, ara que ha començat amb aquest final feliç, sembla, pel que fa als trofeus, sí. No sé si segueixes molt poc vinculada al Sabadell, al futbol femení, com va la vida, no?, en definitiva.
No, a veure, vaig veient algunes coses, la veritat, però estic una miqueta... Vaig veure més el Barça i això, però estic una miqueta fora. Però el que passa és que ara estic a la selecció valenciana de futbol amb la sub-12. I així que ara una altra vegada estic una miqueta més posada en el futbol.
Doncs Esther Romero, insistim, sabadellenca nascuda a Sabadell de Sentmenat, ex del Centre d'Esport Sabadell també en el seu dia, que ens... tot l'ànim del món per la situació que esteu vivint, però com a mínim ens n'alegrem que sembla que aquesta pèrdua de trofeus de la Copa de la Reina, també de la Copa Catalunya, doncs tant la Federació Catalana com la Federació Espanyola ho podran esmenar. Molts ànims, que vagi molt bé, Esther.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Nou minutets per arribar a les dues. Déu-n'hi-do, la història de l'Esther Romero, tot el que estan passant al Daia, i tant de bo doncs pugui recuperar aquest valor sentimental dels trofeus que va guanyar de la Copa de la Reina amb el Barça i de la Copa Catalunya. Oriol Ferran, què tal, com estàs?
Molt bon migdia.
Molt bon migdia, gairebé tarda ja, sí. Parlem d'esport femení, en aquest cas de futbol sala femení, perquè el futbol sala Sabadell femení continua amb bon ritme a la divisió d'honor catalana, va golejar l'equip de Xavi Muñoz de l'Indústria Santa Coloma, i per tant les de Xavi Muñoz que segueixen a la part alta de la taula, més golejant en els seus partits a Calbalsac, perquè al conjunt colomenc li van caure 8 gols.
Així és, les noies del futbol sala Sabadell femení van guanyar per 8-2 a Calbalsac contra Indústria Santa Coloma. Les de Xavi Muñoz, com dèiem, es van avançar al primer minut de partit i ja no van donar opció als rivals, i al descans ja guanyaven per 4-0. A l'equador de la segona meitat el resultat era d'un més que contundent 6-0, i abans del xiulet final dos gols per cada equip deixaven aquest definitiu 8-2 al marcador. El tècnic de les sabadellenques assegura que van saber aprofitar el mal moment de les de Santa Coloma.
Indústries no està en el seu millor moment i vam saber-ho aprofitar. Vam saber-ho aprofitar perquè vam començar molt forts, igual que el dia de Sant Vicenç dels Horts. ens vam posar per davant el marcador i a partir d'aquí, en el moment que posa la per davant el marcador i l'altre equip s'ha d'obrir una miqueta més, doncs ens dones molt marge i aquí és el, on es pot veure el resultat avoltat degut a això de fer una bona feina als primers trams de partit.
Amb la victòria, el futbol Sabadell femení es manté a la part alta de la classificació i són terceres a només 2 punts de les líders. Casserres cada moment no ha seguit cap punt. De fet, els 5 primers classificats estan separats per només 3 punts. Pel tècnic, que la Lliga es polaritzi no és una bona notícia.
Si nosaltres seguim al mateix ritme i tenint en compte que vam empatar amb Mataró, que de moment som els únics que li hem pogut fer ombra, per manera, perquè vam empatar a casa seva, sembla que es polaritzi la Lliga i això és un perjudici, almenys pel meu, la meva filosofia d'entendre el futbol o de l'esport, que em prefereixo ara guanyes, ara perds i tots guanyen, tots perden i per insistència acabes guanyant, que no pas dependre d'un factor mental de haver de sempre, cada partit, haver de guanyar sí o sí i que un empat sigui una derrota. Això crema molt.
El futbol sala Sabadell femení visitarà aquest cap de setmana la pista del Sant Joan de Vilatorrada, que també es troba dins d'aquesta part alta de la Lliga. Un equip que l'any passat va imposar-se per 2-1 a les sabadellenques i des del club arlequinat creuen que va ser el partit on van deixar escapar la Lliga. Muñoz creu que és el desplaçament més difícil de la temporada.
Un equip molt complicat, a més un equip molt físic, un veterano com nosaltres, per pensar en un partit complicadíssim. I nosaltres, des del nostre punt de vista, és un dels desplaçaments més complicats de la Lliga.
El partit entre el futbol sala Sabadell femení i l'Atlètic Vilatorrada arrencarà diumenge a les 5 de la tarda a la ciutat del Bages.
Gràcies, Oriol, que vagi bé.
Que vagi bé.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I en els últims minuts de programa us volem parlar del pickleball, aquest esport de raqueta que s'està posant de moda i que combina elements del tennis, el tennis taula o el pàdel. Ja ho havíem fet, de fet, en alguna ocasió aquí a l'Hotel Suís i avui ho tractem de nou per parlar del Sabadell Pickleball Club, un club de creació recent i que ja ha sumat els seus primers èxits. Ho descobrim amb aquest reportatge.
El pickleball és un esport que està en creixement i bona prova d'això són els 2 tornejos a nivell estatal que s'han celebrat recentment. Fa uns dies, per exemple, es va celebrar el primer campionat d'Espanya de clubs a les pistes de la Federació Catalana de Tennis a la Vall d'Hebron. Una 15ena d'equips i 80ena de jugadors hi van formar part i entre aquesta representació hi havia el Sabadell Pickleball Club. Tant a la categoria de més 18 com la de més 50, l'entitat local es va endur la medalla de plata. Jordi Vives, soci fundador del Vila Pickleball de Sabadell, hi aprofundeix.
És un orgull veure com un club tan jove està plantant cara als clubs amb més tradició d'Espanya. Per exemple, a la final de més 18 vam jugar contra Elche, que fa moltíssims anys que estan jugant ells. I nosaltres portàvem un parell d'equips molt, molt potents. Això és degut, jo crec, a la tradició d'esports de raqueta que hi ha a Catalunya i que som un referent a nivell estatal i a nivell mundial, no?
Però és que prèviament, el mes passat es va celebrar el Campionat d'Espanya individual a Madrid i el botí dels 19 jugadors del Sabadell Pickleball Club va ser de 10 medalles.
Van ser en diverses categories, però vam guanyar les medalles més destacades van ser precisament a individuals masculins i individuals femenins, que vam guanyar un or i una plata, no? O sigui, això diu molt, no?, d'un club així, que en un campionat d'Espanya 2 jugadors teus arribin a la final absoluta d'individuals, és espectacular.
El Sabadell Pickleball Club té menys d'un any de vida i es va crear per poder competir a les competicions federades que organitzen les federacions de tennis. Tot sorgeix, això sí, de la mateixa gent que fa 3 anys va fundar Vila Pickleball, que és el recinte en el qual està ubicat el carrer Milà i Fontanals de Sabadell.
Arrel de l'absorció per la federació de tennis del Pickleball, per competir en tornejos federats, nosaltres el que vam fer va ser obrir un altre club, que és el Sabadell Pickleball Club, que està entrenant a les instal·lacions de Vila Pickleball. Vale? És una mica liat, però el resum és aquest. Vila Pickleball serien les instal·lacions i el Sabadell Pickleball Club és el club federat que entrena aquestes instal·lacions.
En qüestió d'un any, per tant, el nou club local ha sumat primers èxits i en aquest sentit Vives no es posa límits de creixement.
Jo estic superemocionat, de veritat. fa molt bona pinta i els reptes són infinits. O sigui, nosaltres ara, per exemple, comencem la Lliga Catalana, que és la primera Lliga Catalana que es farà, i presentarem segurament dos o tres equips a aquesta Lliga, i el nostre repte, evidentment, és seguir disfrutant i, per què no, guanyar-la, si pot ser, no? I tots els campionats a partir d'ara que es presentin, doncs seguirem presentant jugadors, seguirem presentant-nos com a club i segurament els èxits arribaran. Estic superconvençut.
En sintonia amb el creixement d'aquesta disciplina al país, a Vila Pickleball també ho fan en consonància. A les seves instal·lacions, que disposen de quatre pistes, ja han organitzat algun torneig del circuit català.
Va força bé, sobretot aquests últims mesos, no? Perquè la veritat és que al principi va ser bastant dur. A l'apostar per un esport nou que ningú el coneixia, I veure que havies de fer com d'evangelitzador, no? Com donar a conèixer l'esport, fer que vingui gent a provar-lo, fer que es fidelitzi aquesta gent que ve...
Un esport i un club en creixement. Com diuen ells, la marea púrpura va pujant.
Doncs amb aquest reportatge del Sergi Parc, amb la veu de l'Edu Guter sobre el pickleball, nosaltres ho deixem aquí. Us enviem una salutació també del Toni González a les vies de so. Ara us deixem amb el Notícies Migdia i la Núria García al capdavant. Pel que fa a l'Hotel Suís, ens hi tornem a posar demà a la una, a la mateixa hora, amb la roda de premsa d'Àlex Gompi, des de la nova Creu Alta. Que passeu un bon dimarts. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.